Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Jul. Bé, l'actualitat d'aquest dimecres passa, sens dubte, pel Congrés dels Diputats, on d'aquí una hora comença el debat d'investidura de Pedro Sánchez. El candidat socialista és el primer que prendrà la paraula sense límit de temps i a la tarda ho farà el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijo. I a l'exterior de la Cambra Baixa ja veiem les imatges que ens arriben, un fort dispositiu policial que blinda el recinte interior. De fet, té previst desplegar 1.600 agents per evitar aldarulls als entorns del Congrés. De fet, aquest dispositiu és semblant al que es desplega en partits de futbol d'alt risc. I avui serà la primera vegada que Pedro Sánchez parli de manera més extensa sobre la llei d'amnistia, una de les mesures que ha acordat amb els partits independentistes per precisament ser investit president. Qui s'ha pronunciat també sobre aquesta qüestió fa uns minuts és Laura Borràs. La presidenta de Junts assegura que els seus advocats faran tots els tràmits necessaris perquè es pugui acollir a la llei.
Totes les defenses dels processos de persecució de l'independentisme que han tingut lloc en la forquilla cronològica que s'ha marcat a la llei d'amnistia iniciaran aquests tràmits. I, per tant, jo, la part de la defensa dels meus advocats, sempre faran el que considerin que és el millor per mi.
La dirigent de Junts ha defensat també que el Laufer queda reconegut, diu, en l'acord polític amb el Partit Socialista. I de la seva banda, l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu aquesta llei i els pactes polítics d'Esquerra i Junts amb els socialistes com una esmena a la totalitat al procés iniciat amb les eleccions catalanes del 2015. En un comunicat ha defensat que no són cap victòria, sinó, diu, la constatació que els signants han optat pel sobreseïment d'allò que la majoria del poble de Catalunya proposava. I precisament encara sobre acords polítics, el president de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i Exclusió Social a l'Estat Espanyol i Europa, Carlos Socias, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel que les 50 mesures entre PSOE i Sumar que proposen per fer front a les desigualtats són bones, però diu que cal més concreció. Són declaracions a la Caravana.
Echamos en falta la estrategia contra la pobreza que precisamente estábamos discutiendo con el gobierno en estos momentos y que creemos que va a salir porque entre otras cosas es una de las políticas palanca que tiene firmadas el gobierno español con el compromiso de la agenda 2030, ¿no? Pero con carácter general hemos visto que, bueno, si se lee todos los acuerdos se ven que van en la buena dirección, pero hay poca concreción.
13 milions de persones es troben actualment en una situació de pobresa a Espanya, 4 milions dels quals viuen en una situació de pobresa extrema. I una notícia encara en l'àmbit polític, acabem de conèixer: les bases de Podem avalen la investidura de Pedro Sánchez amb el suport del 86,1% dels vots en una consulta on han participat més de 55.000 militants. Del procés intern, que va acabar ahir a les 10 de la nit, preguntava sobre el suport al candidat socialista que ja va tancar un acord amb Sumar, coalició integrada per Podem. El 86,1% dels vots favorables, el 13,7% dels vots en contra, mentre que un 0,2% dels inscrits han votat en blanc. I abans dels esports, una darrera notícia. Atenció, perquè Protecció Civil provarà a aquesta hora, a partir de les 11 del matí, les sirenes de la xarxa d'alarmes adscrites al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el PlaSecCat. S'activarà les 40 sirenes d'avís de risc químic ubicades a 16 municipis del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Vallès Occidental. Per tant, molta atenció si a aquesta hora es troben en algun d'aquests punts. Les 11 i 4 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Carlos Alcaraz se la juga aquest migdia. El murcià necessita guanyar per mantenir vives les opcions de classificar-se per semifinals de les finals de l'ATP de Turí. El murcià no té marge de maniobra, ha de guanyar si vol seguir viu a la competició. El tenista ha confessat que ha arribat al final de la temporada molt cansat a nivell mental.
Tengo que mejorar para llegar a este punto del año en mejor condiciones, en el sentido de, sobre todo a nivel mental. Probablemente cansancio mental, de estar en una exigencia bastante alta durante tanto tiempo.
I un apunt en clau econòmica, i és que el Manchester City ha batut el rècord de beneficis en una temporada. L'entitat esportiva, que pertany al City Group, on també hi figuren altres equips com el Girona, ha tancat l'exercici amb 817 milions d'euros de benefici, duplicant els guanys respecte a l'any anterior. El català Ferran Soriano, CEO del grup, ha afirmat que la temporada 22-23 pot ser considerada com la millor de la història del club en termes econòmics. L'equip anglès va ser campió de la Champions aquesta passada temporada i també va guanyar la Premier League i la FA Cup.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a partir de les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
6 minuts que passen de les 11 del matí i amb nosaltres que s'ha quedat, com sempre, David Balaguer a aquesta hora per portar-nos aquestes coses quotidianes que ens porta sempre. David, què ens portes avui?
Què tal, com estàs? Avui...
Igual que fa 5 minuts.
Estic igual que fa 5 minuts. Exactament igual.
Sí.
No m'he mogut d'aquí, no, sí. M'he aixecat un moment, he saludat unes persones, he saludat a gent que feia temps que no veia. Clar, que no entra l'Andreu avui.
És un dia de feina, diguem-ne.
És un dia de molta feina, no? Avui Macachis... Doncs, Macachis és molt bona, eh?
Macachis.
Espera, que vaig a obrir, perquè mira...
Jo soc molt fan de Casum Ronda.
Oh, Casum Ronda és boníssima.
M'agrada molt.
Sí, Casum Ronda. Sí. I Macasum Dena, també. Casum també Dena, existeix.
També. Sí.
Doncs avui m'agradaria parlar-vos, és que han arribat unes informacions a les meves mans, que potser ja fa temps que existeixen, però a mi m'han caigut aquesta setmana a les meves mans, me les ha passat una amiga meva que es diu Irene, i m'he quedat estupefacte. M'he quedat estupefacte perquè són informacions que parlen sobre el cafè. Parlen sobre el cafè. I parlen, diuen, que tu a través... És que és fort, això, Joan? Atenció, Que t'entri bé dins del cap, que... A través del tipus de cafè que pren la gent, tu pots deduir com és aquesta persona i la seva personalitat. Pots desxifrar coses de la seva ment. És molt fort, això,
Com?
Sí, que el cafè, que tu veus...
Es
va fer un estudi d'aquests que es fan, evidentment, un estudi d'aquests que realment són collonades.
Sí.
Però que, clar, sí, són collonades, però sempre et queda alguna cosa dins del cap que dius, i si això és veritat?
Ah.
I si això és veritat? No, que el cafè que tu veus, el tipus de cafè que tu veus, la combinació que tu fas, defineix la teva personalitat.
Boníssim.
Sí, és molt bo. Llavors, clar, el cafè... D'entrada, el cafè és una cosa que a mi m'apassiona, em prenc com 4 o 5 cada dia, que sé que és molt dolent fer això, però i si fos una cosa que no em posés nerviós, que no fos nociva per la salut en grans quantitats, perquè prendre un cafè al dia jo crec que és bo. De fet, si no prenc el cafè matinal...
Uf.
O sigui, el cafè matinal és com que m'atorga un poder.
Sí, es nota.
M'atorga un poder.
És el nostre energizer.
Exacte. Alguna vegada que no n'he pres al matí perquè m'he despistat o no en tenia a casa, et notes com una boirina mental que desapareix, una boirina que s'esvaneix quan et prens el cafè. I dius, bé, això potser és insà, però a mi m'està solucionant certes coses.
Clar.
Com, per exemple, està fent que millori el meu rendiment i que m'atorgui una energia per tot el dia que sense el cafè no tindria.
Sí.
D'entrada, doncs, sí, entenc que és nociu abusar del cafè, però jo si el cafè fos una cosa sana, jo crec que me'n podria prendre 25 cada dia.
Clar.
Perquè ara mateix compartiria amb tu un cafè, quan sortís aniria a un bar i me'n prendria un altre.
Sí, també forma
part d'aquestes...
És
addictiu, L'altre dia parlaven d'això de les despeses formiga, que són aquestes despeses que...
Ha pujat el cafè!
Ha pujat el cafè!
Com l'oli gairebé,
no.
Se'n parla d'això.
És que, escolta, hi ha cafeteries que un cafè sol et costa 1,70.
Sí,
però quina
normalitat.
Broma és aquesta? Però si un cafè hauria... Un euro, mira, com a màxim.
Un euro i...
Un euro i encara, però entenc que
quan
ho volen arrodonir.
Quan va començar l'euro, valia 60 cèntims,
I tant. Sí, sí. I durant molt de temps va un cafè et costava 80 cèntims.
Sí, entre 60 i 90 costava.
Després va arribar l'1 i ara ens trobem ja en moltes cafeteries per sobre l'1 i mig. Sí. Llavors això, clar, fa que aquestes, allò que deia, no, les despeses formiga, diu, si vostè aconsegueix prescindir de certes despeses formiga, al final d'un any ho pot notar. I sí, certament, si tu consumeixes cada dia al bar 3 cafès, ves sumant, perquè de 1,20 a 1,30 a 1,50 vas sumant, al final et surt una xifra astronòmica, no? Llavors, això, no? El cafè d'entrada és això, és... En moltes cites amb persones,
sí,
quan tu quedes amb algú per anar a prendre un cafè, és com el flotador d'aquella conversa.
Uh-huh.
És com el que et manté una mica a la superfície. Necessites. És com quan els nens petits fan servir un flotador a la piscina. Doncs el cafè és un flotador de les converses. Perquè sense el cafè tu l'agafes i et sents com més protegit, et sents més segur. Moltes vegades estem dient també el tema aquest de prendre un cafè, i el cafè s'utilitza en alguns casos per dir que anem a prendre alguna cosa.
Sí.
Perquè no diries, anem a prendre un bittercast, per exemple?
Uf.
Tu quan quedes amb algú dius... tu dius, quedem per anar a prendre un cafè? No sé, queda com molt més lluït, queda com una cosa més, amb més gust, més selecte, no?
Sí.
Però és això, al final, els cafès... Tenen aquest valor, no? que fan de flotador de les converses, mm-hmm, i que moltes vegades també són la primera pedra per construir grans coses. Moltes relacions s'han construït a partir d'un primer cafè. Moltes vegades, relacions ja consolidades entre persones que porten 50 anys casades van començar amb un cafè innocent un dia en una cafeteria del centre de Barcelona. Han quedat per anar a prendre un cafè i a partir d'allà s'ha construït tot. És la primera pedra de moltes relacions. Però atenció, Joan, per què? Vaig llegir una cosa que em va deixar estupefacte.
Ai.
I és la següent. Es veu que en aquest estudi es revelava que si tu prens... Sí, és que és forta aquesta.
Sí.
Que si tu prens cafè sol, sense sucre...
Jo sóc d'aquests, eh?
Ets d'aquests?
Sí.
Jo també.
Val.
Doncs atenció, segons aquest estudi, tu i jo som persones fosques, dolentes i ombrívoles.
Sí?
I això és molt injust.
Ai... Sí. Jo sempre dic que el bon cafetero és de cafè sol sense sucre.
És que quan vaig llegir això, em vaig indignar profundament i enormement. Perquè això és una autèntica injustícia. Perquè si moltes persones ens hem convertit en cafeteres sense sucre,
uh-huh,
és perquè ens han omplert el cap dient-nos que el sucre era una cosa molt dolenta per
ara,
la salut.
Ara.
El cafè és una cosa molt dolenta per la salut. I aquesta frase va recorrent al teu cap amb un megàfon.
Sí,
cap als carrerons del teu cervell et van dient el cafè és dolent, el cafè amb sucre és dolent per la salut, el sucre és dolent per la salut.
Havíem de parlar un altre dia de sacarina.
Exacte. El famós, molta gent ha definit el sucre com el verí blanc.
Sí, imagina't.
Com el verí blanc. Llavors, això és molt interessant perquè el que acaba passant és el de sempre. D'acord, serem persones dolentes i fosques, perquè prenem cafè sol i sense sucre. Però és la societat... el sistema, el que t'ha acabat fent ser una persona
ara
dolenta i fosca. I és així. I
gran
és així.
Crítica al sistema a través del cafè.
Com és que és això, és el que pretenia.
Sí, gran crítica.
Al sistema a través del cafè. És a dir, ens espanten tant i ens diuen tantes coses que t'acaben convertint en persones dolentes, fosques, malèvoles, desconfiades. Clar, et diuen, sí, és que si prens cafè sol ets així. D'acord, perfecte, sóc així. Però és que m'han estat fotent la tabarra dient-me que el sucre era tan dolent.
Uh-huh.
I jo intento... Tu prens sucre, per exemple?
Amb el cafè?
No, amb el cafè no. O sigui, em refereixo a... En el teu dia a dia, ingereixes sucre o grans quantitats de sucre?
No, grans quantitats tampoc, però alguna cosa de sucre segur. Segur. Mira, amb el cafè sol, per exemple, mai. Amb el tallat, a vegades. I amb el cafè llet, normalment sucre, sí.
Ah, sí?
Sí.
A mi és això, a mi m'han omplert tant el cap amb el tema aquest del sucre que tinc com un pregoner recorrent-me el cervell amb un megàfon cada vegada que vaig a ingerir alguna cosa de sucre dient-me que el sucre és molt dolent per la salut. I llavors dius, Josep, jo ja no el toco, el sucre. Clar, després què passa? Et fots el cafè sol sense sucre i et diuen que ets una mala persona.
Uh-huh.
És una injustícia. Llavors, en aquest estudi, que el tinc aquí a les meves mans,
sí,
és un estudi que, això que et deia abans, ens revela, va caure a les meves mans i diu que el cafè defineix la teva personalitat. El cafè que veus defineix la teva personalitat. I llavors comences a mirar les coses que diuen i aneu anotant per veure quin tipus de persona sou vosaltres. Vinga. Preneu cafè americà, per exemple? Uf, un cafè americà?
Jo ho dic bastant, això, eh?
Sabeu quin és el cafè americà?
Sí, que és molta aigua.
És cafè espresso amb aigua calenta i sucre per a suavitzar el seu sabor amarg, i llavors és lleugerament aiguat i es serveix en un got de vidre o tassa.
Mira, el Rafa Sanahuja sí que pren.
El Rafa de Sanahuja pren cafè americà?
Americà, sí.
Doncs el Rafa de Sanahuja és una persona, veus? Aquí ja no concorda. Ja no concorda, atenció.
Ep.
Perquè el Rafa de Sanahuja, tots el coneixem una mica,
sí,
i diu que la persona que pren cafè americà és una persona senzilla. El Rafa de Sanahuja aquí de senzilla no en té res.
No?
No, el Rafa és un tio complex. No, és un tio complex, el Rafa. I ens agrada que sigui així.
Sí,
és no, és una persona
no,
senzilla.
És veritat.
Diu que el que pren cafè americà és una persona senzilla, tranquil·la.
Uau.
Veus aquest estudi, com falla? Els estudis aquests foten figa. Fallen més que una escopeta de fira, aquests estudis. Diu, és una persona senzilla, tranquil·la i que sap gaudir dels plaers simples de la vida. Aquesta és una persona que pren cafè americà. Rafa de Sanahuja pren cafè americà i no és pas d'aquesta manera. Per tant, primera mentida d'aquest estudi.
Sí.
Primera mentida d'aquest estudi.
Patapam, eh? Hi ha una cosa que ho digui jo més que el cafè americà, que ja l'ho diu així com bastant. Hi ha dues coses que ho diu més que el cafè americà. El cafè a l'Starbucks i el cafè americà amb gel.
Oh,
que és més aiguat,
clar, el cafè americà amb gel s'hauria de prendre directament amb un got d'aquells de... Saps d'aquells gots que... Una copa balón, directament, t'haurien de fotre per prendre un americà amb gel. Perquè realment és molta quantitat de líquid. I després, ja sabem què passa quan prens una gran quantitat de líquid. L'espresso, cafè espresso. Tots sabem quin és el cafè espresso. És un cafè originari d'Itàlia, que és el que coneixem com a cafè sol,
sí,
però molta gent li agrada demanar un espresso i li porten un cafè que consideren que no és espresso perquè no és suficientment curt. És a dir, no és un cafè curt, és un cafè molt concentrat, l'espresso. L'espresso és un cafè molt concentrat.
Sí, però amb... Aviam, és que sóc molt friqui del cafè.
Ah, d'acord.
L'espresso és un cafè sol, el que entenem aquí es passaria una mica... parlo de quantitat, eh? És una mica menys del que nosaltres prenem com a cafè sol, i més concentrat, és veritat, però aquell curt, que és molt concentrat precisament perquè són les primeres gotes de cafè que cauen, allò és el ristretto.
Ah. I l'espresso, llavors l'espresso...
L'espresso,
sí. Llavors l'espresso és una mica més llarguet, per entendre'ns.
L'espresso és una mica més llarguet.
És una mica més llarguet, d'acord. Doncs veus, aquí no defineix entre... Aquí no diferencia entre espresso i ristretto, però tu prens espresso, llavors, pel que entenc.
Sí, jo prenc espresso.
Doncs mira, diu que la gent que pren cafè espresso, habitualment, aquesta gent, aquest estudi que ja repetim una vegada més... Sí, però aquí és amb sucre.
Ah.
Aquí t'estan dient amb sucre.
Val.
Aquest tipus de persones són líders,
fixa't.
Líders d'un grup, tu dirigeixes un programa.
Líders d'opinió.
Tu dirigeixes un programa de ràdio,
sí.
Tu dirigeixes un programa de ràdio que es diu La Caravana, i ets un treballador incansable, un treballador dur.
Ah, mira.
Et consideres així?
Soc bastant matxaca, sí.
Sí, veus? Aquests estudis, clar, sempre repetim, o sigui, normalment foten llufa a les primeres de canvi, però sempre tenen una part de realitat i una part en la qual són molt verídics.
Uh-huh.
Però sí, o sigui, segons aquest estudi, la gent que pren un cafè espresso és líder i treballadora dura. També després tenim el tallat. Ah, per cert, et volia comentar amb el cafè americà que jo una vegada vaig treballar amb un paio, sobre això que diuen, que són persones supertranquil·les, vaig treballar amb un paio que anàvem a fer rodatges a l'exterior i aquest paio cada dia es fotia un cafè americà amb una parsimònia i el tio ni parlava, no deia absolutament res, el degustava, l'anava ingerint molt a poc, de mica en mica, i realment aquí quan vaig llegir això vaig pensar, hosti, doncs sí, potser sí que és veritat que el cafè americà ens aboca una persona senzilla, tranquil·la i que sap gaudir dels plaers simples de la vida. No així amb el Rafa de Sanahuja.
Uh-huh.
El tallat. Tu com definiries una persona que pren tallats?
Ui. No ho sé.
No ho saps?
No.
Pensa en la gent que pren tallats al teu entorn. La Núria Ros, per exemple, pren molts tallats.
Sí?
Jo crec que sí. La Núria Ros es fot un tallat pràcticament cada hora.
Si és Núria Ros, jo et diria que és una persona líder.
Mhm.
Una persona, una persona organitzadora i organitzativa, amb molt bona dosi de comunicació,
Que vaig bé o vaig malament?
Vas fatal.
Vaig fatal.
Vas fatal i es torna a demostrar una vegada més que aquests estudis són una autèntica pantomima. Perquè, segons aquest estudi,
sí,
que és un estudi que s'ha elaborat amb entrevistes a més de 5.000 persones. Vull dir que és una cosa que realment té una part de certa i de verídica. Però diu que la gent que pren tallats és indecisa. La Núria Ros no sé si és exactament indecisa.
Gens.
No formaria part, jo crec, del seu tarannà i no seria un tret de la seva personalitat.
Correcte.
És conformista i atenta, la gent que pren tallats. Indecisa,
atenta,
conformista
sí.
I atenta.
Atenta sí que compro.
Però seguim coincidint en que aquest estudi falla com una escopeta de fira.
Déu-n'hi-do.
Portem un 0 de 3 claríssim,
sí,
un 0 de 3 clamorós. Després tenim el macchiato. El macchiato, sabeu quin cafè és, no? És aquest que és el cafè tacat. Es
sí.
prepara, és com un espresso.
El que hauria de ser el tallat.
Exacte.
Perquè aquí
exacte.
També fem tallats com cafès amb llet petits. I no, es diu tallat perquè talles amb la llet el cafè.
Exacte, però exacte, el macchiato és aquell cafè amb una goteta de llet. Amb una goteta de llet
per
tacar-lo.
Ara.
Per treure-li aquell color tan fosc i col·locar-li una mica de marró. I que quedi una cosa més clareta.
Uh-huh.
Aquest és el macchiato, correcte. Doncs les persones que prenen macchiato, les persones que consumeixen macchiato, són tradicionals i reservades.
Uh-huh.
Són tradicionals i reservades. I jo, pensant en la gent del meu entorn que consumeix macchiato, torno a arribar a la conclusió un cop més que aquest estudi és una autèntica fal·làcia. Perquè no concorda, no uh-huh. concorda, no concorda. Et veig molt pendent del mòbil i veig que no m'estàs fent cas.
Sí,
que estic parlant pràcticament sol.
No.
És que
estic totalment pendent.
Reclamo una mica d'atenció.
Estic absolutament pendent.
Però de què estàs pendent? D'això d'avui de la...
De tot això, sí.
Ah, d'això de la investidura. Ha començat ja o encara no?
No, encara.
Encara queden alguns minuts,
sí.
No? Doncs això, portem un 0 de 4 clamorós. Portem un 0 de 4 clamorós.
Clar, és
que veus, fins i tot la llengua se m'enrosca malament degut a que estic parlant sol aquí en aquesta secció d'avui. O sigui, estic aquí
si vols,
sol.
Portem a la vegada, eh?
Estic aquí sol. Després, el cafè amb llet. El cafè amb llet. El cafè amb llet.
Va.
Que segurament és un dels cafès més consumits en el dia a dia de les persones.
Sí.
Les cafeteries constantment fan cafès amb llet.
Correcte.
És una activitat frenètica, la de les cafeteries amb el cafè amb llet. Pam, pam.
De fet, ho diuen, el cafè és el que més dona a qualsevol restaurant. Això diuen, jo no ho sé.
De calés, dius?
De calés.
Home, és que és això que comentàvem a l'inici.
Tothom pren cafè.
Tothom pren cafè i d'euro 30, d'euro 40... Van arribant persones i al final del dia
omplim
una bona saca d'euros relacionades amb els cafès. No? Doncs el cafè amb llet, si tu prens cafè amb llet, segons aquest estudi, t'agrada complaure a tothom i et costa prendre decisions.
Correcte.
Llavors, això, aquí el que podríem concloure és que, clar, el cafè amb llet és una cosa consumida per milers de milions de persones a tot el món.
Tothom indecis.
Estem parlant d'un món en el qual és evident que aquí encerta, perquè a la gent li costa molt prendre decisions.
Correcte.
És un dels mals endèmics d'aquest món. La falta i aquesta incapacitat de la gent per prendre decisions.
Bueno, això, escolta'm, podria comprar-ho, eh?
Aquesta sí. Perquè jo estic envoltat de gent, i jo en sóc un d'ells...
Sí.
I jo prenc alguns cafès amb llet, estic envoltat de gent que li costa molt decidir.
Correcte.
Li costa molt decidir. I durant un dia has de prendre moltes decisions.
Poca broma,
algunes d'elles són banals, però altres són transcendentals.
Sí.
I hosti, com costa prendre decisions.
Poca broma.
Com
segurament costa? Si estem pendents d'alguna decisió d'aquestes que no són banals, que són importants, com a mínim truquem a algun amic, a algun familiar per demanar consell.
Exacte, i moltes d'aquestes decisions són decisions que vas posposant, i que algunes d'elles, atenció al que diré ara, portes una dècada posposant-les.
Correcte.
Sí, sí, hi ha decisions que, que tu les voldries haver pres fa 10 anys i que encara no les has pres.
La situació no t'ha deixat.
Exacte, ja ha passat una dècada i encara estem... Per exemple, això passa en moltes separacions.
Hi
ha gent que fa 10 anys que es voldria haver separat, no ho ha fet, han passat 10 anys... i continuen sense prendre aquesta decisió.
Sí, mira, sí,
aquesta
sí.
gent ingereix cafès amb llet a punta pala. A dojo. Visca el cafè amb llet. Després tenim una cosa que a mi, sincerament, si alguna vegada he anat amb algú a una cafeteria i s'ha demanat un cappuccino, l'he vist com una persona estranya. una persona que no mereix la meva confiança, directament. O sigui, tu quedes amb algú per anar a prendre un cafè i es demana un cappuccino, és estrany.
És que el cappuccino s'ha de saber fer molt bé, eh? Perquè sigui cappuccino, també.
Hi ha molta farsa amb el cappuccino.
Home, hi ha molt cafè amb llet, amb escuma de llet.
Exacte.
Té res a veure
perquè un cappuccino, exactament, explica'ns què és, tu que domines el cafè.
Cappuccino porta cacau a sota.
Però és llet molt calenta, no?
Llet molt calenta.
Escuma de llet.
Escuma de llet i cacau també per sobre.
Exacte.
És com un cafè amb llet amb una miqueta de cacau.
Exacte.
Això és un cappuccino.
Però una escuma que queda gairebé quallada.
Sí, és un núvol.
És quasi nata.
Sense ser-ho, però és
quasi nata. Sí. Això és un cappuccino.
Exacte.
No un cafè...
D'aquella que taca, llavis, quan te'l veus.
Exacte. No, d'aquesta que costa... O sigui, que costa arribar al líquid, per entendre'ns.
Sí,
que primer
això,
trobes amb el núvol aquell d'escuma i costa accedir al líquid.
Absolutament.
Això és un cappuccino. I que et queda el nas i el llavi superior amb aquella escuma, per això considero jo que en una primera cita no és aconsellable demanar un cappuccino, però hi ha gent que ho fa, hi ha gent que consumeix cappuccinos, i hi ha gent que ingereix cappuccinos, i aquestes persones, atenció, segons aquest estudi, són honestes, sociables i optimistes.
Val.
Et concorda amb la gent que consumeix cappuccinos? Honestes, sociables i optimistes.
Sociables poder.
Sí?
Sociables poder.
Home, s'ha de ser sociable. S'ha de ser sociable
per
prendre un cappuccino en una primera cita. S'ha de ser molt sociable.
Sí, és veritat.
Sí.
Però
tota i optimista,
resta,
també.
Hosti, no sé. És que no sé d'on treuen aquestes... No lligo caps.
Jo tampoc, però... No, però és un estudi d'aquests que es fa entrevistant a 5.000 persones i acaben arribant a unes conclusions.
Michigan.
Per això et dic que aquests estudis a mi m'agraden molt perquè són uns estudis que són una collonada, però que et fan pensar.
Això és veritat.
I que jo ara, des que vaig rebre això, que va ser fa un parell o tres dies...
Has canviat els hàbits?
No, vaig mirant a veure què consumeix la gent del meu voltant.
Uh-huh.
I si algú es demana, per exemple, un moca, que això no s'ho demana pràcticament ningú, què és un moca, Joan? Ah, aquesta no la saps? Vas de dominador de cafès i no saps què és un moca.
No, absolutament.
No, un moca s'aconsegueix. És una cosa enrevessada. Per mi, una persona que es demana un moca és una persona molt enrevessada, molt retorçada, perquè s'aconsegueix barrejant una tercera part d'espresso, amb dues terceres parts de llet, o sigui, sembla un gag de los hermanos Marx, i un tot de cacau en pols. Això és un moca.
És un mini tallat amb una mica de cappuccino.
Les persones que ingereixen, les persones que consumeixen, les persones que beuen un moca, són persones a les quals els hi encanta la diversió i que són molt creatives.
Uh-huh.
Això es desprèn d'aquest estudi. Jo m'hi vaig fixant a veure si algú es demana... Però ningú es demana un moca. Ningú del meu entorn es demana mai un moca. Ningú.
És així.
No he vist a ningú que es demani això mai.
Jo tampoc.
En cap cafeteria, en cap grup d'amics amb els quals jo he anat, ningú s'ha demanat mai això.
Jo crec que a la zona de cafeteria i dius, posa'm un moca.
I no saben què és. Tu vas al 365 i demanes un moca i no saben què és.
365.
Això ho poden posar en cafeteries que són molt expertes en cafès.
Igual sí
una cafeteria italiana molt experta en cafè, potser sí. Però això vas al 365, ara mira, ho faré. Ara quan surti d'aquí aniré a un 365 i demanaré un moca.
Sisplau.
I què passarà?
Escriu-me, eh?
Que no sabran què
no,
és.
No, jo crec que no.
Llavors aquests estudis... Després tenim el cafè gelat.
Jo vull saber el bombó. Si surt el cafè bombó, no hi arriba aquí,
el cafè bombó és aquell que porta llet condensada?
Llet condensada per sota, sí.
Oh, aquest és boníssim, eh? A mi m'agrada això.
Dolç bèstia,
tot i,
allò,
tot i que, evidentment, no m'ho demanaria, però hòstia, m'agrada molt.
Vol dir, evidentment, no.
No, no m'ho demanaria,
I
això.
I no et surt el cigaló?
No, surt acaben l'estudi amb el cafè gelat.
Ah.
No amb el cafè amb gel, sinó amb el cafè gelat.
Boníssim.
Que és un cafè que s'ha de servir ben fred... I que és, per això, no? Per això és un cafè gelat i quan te'l prens, de vegades et passa allò, això a mi m'ha passat alguna vegada, que notes aquella punxada al cervell. No t'ha passat
veritat,
mai, això? Quan... Oh, això és horrorós.
Compte'm això, eh?
És com una punyida aquí al front.
Sí.
Que triga,
molt mal, eh?
Que triga uns 10 segons a començar a apaivagar-se, i que aquells 10 segons són horrorosos, són horribles.
Sí.
Doncs les persones que prenen cafè gelat, segons aquest estudi de merda, són persones que els agrada provar experiències noves, que són aventureres i que són valentes.
Vale.
Per què dic això de l'estudi de merda? I ho dic així, sense cap mena de rubor. Doncs perquè a mi aquests estudis em condicionen.
Això és el que et deia abans.
Aquests estudis em condicionen.
Si havies canviat els teus hàbits.
No, els meus no. Els meus no, però sí que fan que jo, el que et deia, no? Em fixo molt en el cafè que prenen les persones del meu voltant.
Val.
I dius, hòstia, a mi m'agradaria anar amb una persona cafè amb llet. M'agraden les persones cafè amb llet.
Sí.
Que recordem, són persones que els agrada complaure, que els costa prendre decisions,
sí,
que són alegres. Jo vull una persona amb cafè amb llet. I tu coneixes una persona cafè amb llet que es demana cafès amb llet? Comences.
No, penses que ja el coneixes.
Exacte, exacte. Comences a intimar amb aquesta persona. Quedes, vas al cine, al teatre. Un dia ve a casa teva.
Sí, sí, sí.
Aneu al llit. És tot fantàstic. I aquella persona que prenia cafès amb llet, una vegada ja és a casa teva, veus que va cap a l'Nespresso i es fot un cafè sol sense sucre.
Compte aquí. Persona fosca.
I és una persona fosca.
Uau.
És una persona malvada. És una persona ombrívola.
Com nosaltres.
Com nosaltres. Vull dir que aneu amb compte, aneu amb compte, si us guieu amb els cafès que pren la gent,
sí,
perquè
sí,
després
sí,
potser a casa em pren un altre de cafè. I tu et pensaves que era un cafè amb llet i en realitat és un cafè sol sense, sí, sí, sense sucre i sense gel.
Sí, com sigui, estudi incomplet, eh? A mi em falta el bombó, em falta el cigaló...
Totalment.
Falta...
Aquests estudis...
Una vegada vaig prendre un cafè...
A on?
Dissenyat per Ferran Adrià. Sí, de bo. Que es menja. Es no menja. Es veu, es menja.
Amb una cullera? O...
Amb una cullera. Te'l posen en una tassa de cafè i et donen una cullereta de cafè amb un forat al mig perquè vegis que no cau.
Ah. És interessant. A mi del tema del cafè hi ha una cosa que sempre m'ha apassionat, que saps quina és?
Ai.
Que entraria dins d'aquell grup de coses que és millor l'olor que desprenen que no pas el gust que tenen. El cafè fa millor olor que no, sí, pas gust.
Més que un cafè sol carregadot.
No, no, i després... I en canvi, a mi m'agrada molt, l'olor de cafè, però no en totes les cavitats. Per exemple, el cafè en una cavitat vocal, l'olor que fa no m'agrada. Quan algú em parla i la Leli fa olor de cafè,
correcte,
no m'agrada. Però en canvi, quan passes per una cafeteria, l'olor que desprèn la cafeteria, l'olor del cafè m'agrada.
Bona aquesta,
és,
eh?
És una cosa molt
bona
curiosa,
aquesta,
tot el tema dels cafès.
Jo crec que els meus millors despertars són quan m'ha vingut aquesta flaire de cafè de la cuina.
Correcte. Quan saps que hi ha algú allà, no? Quan no estàs sol, perquè això si et passes tan sol, t'acolloneixes, eh?
Si tu estàs
sol a casa i et ve una oloreta de la cuina de cafè, dius, merda, què està passant
aquí?
Però sí que és veritat, quan has dormit amb algú i la, de la cuina,
ara,
emana aquella flaire de cafè. Emana, oh.
Que maco.
Sí, i això també seria de la llista d'aquells futbolistes.
Jugador senegalès,
emana. És que n'hi havia un que es deia emana.
Veus?
Més o menys. És el mateix. Emana, oi que sí? A Xile emanar. Del Betis, correcte.
Mira.
Del José. Sí, sí.
Mira.
Doncs això, que aquests estudis de merda,
sí,
de tant en tant en farem algun, perquè m'agraden molt.
Soc molt
perquè
fan,
aquí,
eh?
No, és que aquí passa una cosa que
segur
és molt...
Segur que n'hi ha un de colors.
Segur. És que aquí passa una cosa que és molt curiosa, que et foten aquest estudi de cafès com si tu només poguessis prendre un cafè concret.
Clar.
I clar, jo, durant la meva vida, he pres cafès amb llet, he pres cafès gelats, he pres... Ca...
Ets
llavors
fosc,
què?
Però alegre.
Clar, llavors, clar, si jo, prenc, si jo avui aquest matí he pres, quan m'he aixecat,
sí,
quan m'he llevat, m'he pres un cafè sol,
sí,
no, perdona, un cafè amb llet, i després quan he arribat aquí a Ràdio Estel m'he fotut un cafè sol sense sucre,
sí,
exactament com sóc, m'ho poden explicar aquests de l'estudi? Perquè hi ha coses que no m'acaben de concordar.
Bona pregunta.
Hi ha coses que no m'acaben de concordar.
Balaguer!
Ai.
Gràcies, eh?
Que vagi bé, però avui no entra ni l'Andreu ni... Què passa aquí? La setmana que ve vull que entri l'Andreu.
Si no hi ha investidures, tot teu.
Si no hi ha investidures.
Vale, gràcies.
N'estic fart d'aquest tema.
Mira com... Sí, eh?
Jo... Oh, tu no?
Vols que et digui?
Digue, home. N'estic fart. Molt gestual.
Val, gràcies, Maragall. Que vagi bé.
Joan Trias.
Una abraçada.
Que vagi bé. Ojalá que el jove cafè en el campo. Juan Luis Guerra.
Sí.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que se fue trigo y maguey, bajo la colina de arroz trañado y continúa el arado.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per a millorar Catalunya. Per això estem invertint 1.000 milions d'euros en 101 nous trens que utilitzaran 600.000 viatgers cada dia per a transformar Rodalies.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
36 minuts que passen de les 11 del matí. Ara escoltarem un petit tast de la pel·lícula Una noche con Adela, òpera prima d'Hugo Ruiz, que arriba a la gran pantalla el proper 1 de desembre.
Ariel, antes nos contabas que tu intención hoy era hacerle mucho daño a alguien. ¿Tú sigues con esa idea?
Sí, claro, por supuesto, no lo dudes.
¿Qué pasa, guapa? ¿Dónde vas tan sola?
Listo, dices que ayudo a la gente, vale. Pues, ¿cómo puedo ayudarte a ti?
A mí ya no me puedes ayudar. Tengo el alma putrefacta.
Hola. ¿Tienes fuego?
Me gustaría entender el porqué de tu plan.
Satisfacción personal. Diría incluso que justicia divina.
Vamos ahí dentro. Al final esto es lo que querías, ¿verdad? Porque me estás poniendo más cachondo que el viejo del té de carne.
A veure com ho faig per presentar-vos aquesta obra mestra i no quedar-me curt. Perquè aquesta pel·lícula... Hugo Ruiz ha guanyat el premi a millor director novell al prestigiós festival de Tribeca, dels Estats Units. I heu de tenir present diverses coses. Una, només 3 espanyols han estrenat en ficció amb propostes 100% espanyoles en aquest festival. Només Hugo Ruiz ha estat nominat al millor director novell al festival Tribeca. Només ell ha estrenat mundialment la seva òpera prima amb una pel·lícula rodada en espanyol. I només ell ha estat el primer espanyol que ha guanyat el premi a millor director novell d'aquest festival. I és que Una noche con Adela és un thriller dramàtic que ha aconseguit situar el cinema espanyol a dalt de tot. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar el director d'aquesta pel·lícula, Hugo Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando te dicen todo esto, ¿uno en qué piensa? Porque claro...
Pues sí, la verdad
Déu-n'hi-dos,
es
diuen
que...
catalans,
me costó un poquito, bueno, y de hecho me cuesta asimilarlo, porque fueron muchas cosas, fueron muchas sensaciones, situaciones totalmente nuevas, ¿no? Desde la nominación, bueno, desde primero que eligieron la película para estrenar allí, luego te seleccionan, digamos, para optar al premio de mejor director Nobel, uh-huh. Y luego lo ganas, ¿no? Entre que había unos peliculones, había gente que son... Bueno, pues fíjate, es que es Tribeca, ¿no? Entonces había un nivel altísimo, por lo cual, pues me costó bastante tiempo hasta que dije, ostras, que ganó Tribeca. Sí, fue como... Pero bueno, pero muy bien, súper contento porque, bueno, eso también pone encima de la mesa el trabajo que hay, no solo mío, sino de todo el equipo, que fue increíble, porque al ser una película pequeñita, por decirlo así, que no tiene un gran presupuesto... Nos tuvimos que estrujar todo el equipo, pues los sesos para poder llegar a buen puerto.
Uh-huh. Ahora hablamos de todo ello, pero tengo entendido que, porque me decías ahora una película con un presupuesto pequeñito, tengo entendido que se rodó en 3 días.
Sí, realmente teníamos...
Es una barbaridad,
sí,
eso, ¿no?
Sí, la verdad es que es increíble, pero bueno, no había más. Fueron realmente 6 días de ensayo, uh-huh, y 3 de rodaje, sí. Sí, sí,
qué
tal
bestia.
Cual.
¿Cómo se lleva eso? Porque debe ser pim, pam,
pues
pim, pam,
con, ¿no?, mucha concentración y, insisto, con la implicación del equipo a tope, a tope, a tope. Porque además, al ser en plano secuencia, claro, la gente estaba muy concentrada, tanto técnicos como el crew artístico. ¿Por qué? Porque, claro, si la cagas, por decirlo así, cuando llevamos 23 minutos de plano, pues fíjate, tienes que empezar y, claro, pues repercute en todo el equipo, ¿no?
Claro. Una película, Una noche con Adela, que aunque hoy se presenta en el Cinema Girona de Barcelona, el próximo 1 de diciembre se estrenará la película en España. Después de su paso, como decíamos, por el Festival Tribeca, ¿estás nervioso o no?
No, estoy tranquilo, ¿sí? Fíjate, sí, estoy tranquilo, sí. No sé si igual cuando se acerque el día, pero sí, estoy tranquilo. Igual por imprudencia a lo mejor, pero sí, estoy tranquilo, sí.
¿Qué historia veremos en Una noche con Adela?
Bueno, yo siempre digo que lo que más me gusta de Adela es, básicamente, es que es una persona que no ha tenido nunca el control de su vida, jamás, desde que nació, nunca ha tenido el control, y sin embargo, en la película tiene el control desde el primer frame hasta el último. Entonces ella es la jefa de la barraca, por decirlo así, y es una historia de venganza. Básicamente, pero bueno, luego tiene que el espectador irá descubriendo las capas que tiene, ¿no?
¿Por qué contar una historia sobre venganza?
Pues es que la verdad es que eso fue después. Lo primero que yo quería contar, yo vi una película que se llama Victoria, una peli alemana que es fantástica, pero que la protagoniza Laia Costa, que está soberbia, por cierto. Y entonces se trata sobre es en plano secuencia y era una chica en la noche berlinesa, pues, que sale de copas. Entonces, bueno, las cosas que le pasan. Y cuando vi esa película dije, joder, me encantaría contar una historia así, pero obviamente totalmente distinta. Y entonces, como yo siempre tenía una especie de obsesión con los barrenderos por la noche, no me digas por qué, cuando era crío, son como los que cierran la ciudad, ¿no? Entonces yo decía siempre, ¿y dónde irán? Y no sé qué, bueno, siempre con mis películas. Y entonces quise contar una historia de una barrendera en la noche de Madrid, y entonces de ahí es cuando ya empecé a generar la idea. Entonces, bueno, me derivó hasta una venganza.
¿Cómo se consigue mantener en una película como esta tanta tensión durante toda la película, y cómo ayuda ello a que sea toda la película en plano secuencia? Porque ya os digo que lo hace, ¿eh? Tenemos que decir que nosotros, el equipo, hemos tenido la oportunidad de ver esta película antes de su estreno en España, y os prometo que no habéis visto nada igual.
Muchas gracias. Tensión. Muchas gracias. Bueno, a ver, es cierto que al ser en plano secuencia, para mí es muy importante que tuviera un ritmo todo el rato, que no decayera. ¿Por qué? Porque si te despistas un poquito, pues una película se puede caer en 5 minutos. Y entonces al ser siguiendo a un personaje durante ahora 45 minutos, pues bueno, hay que hacer. Entonces lo que he intentado es construir el personaje de una manera que tenga interés en cada momento para el espectador. Bien, es cierto que, yo lo digo, ¿no? A mí me encanta, porque es cierto que la película está gustando muchísimo, a la gente le está dejando impactada, y me gusta justamente porque en los tiempos que corren, que esto es la inmediatez máxima, que ya sabéis que todo el mundo enseguida los vídeos los ven a toda pastilla y 5 segundos, pues bueno, esta es una película que necesita su maduración, tiene un tempo concreto. Y bueno, pero la gente lo está entendiendo, y la verdad es que al final, pues, todo el mundo agradece este viaje, o casi todo el mundo.
A todos aquellos que nos gusta el cine, pero no entendemos demasiado, aunque nos guste, siempre decimos, es que un plano secuencia es dificilísimo de hacer. Y yo sé que es así, pero no sabría explicar por qué.
Pues mira, en principio, a mí lo que he aprendido con esta película es que el plano secuencia me ha obligado a saber sacrificar. Es decir, obviamente cuando tú ruedas de una manera ortodoxa, plano contra plano, o sea, pero que no sea así de esta manera, pues tú buscas el encuadre perfecto porque tienes ese tiempo, tienes ese... Claro, con un plano secuencia, que es una coreografía, que además te estás moviendo por una ciudad durante hora 45 minutos... tienes que sacrificar en pro de la narrativa, es decir, no te puedes... sí que es cierto que intentas siempre buscar algún plano que sea interesante, que sea bonito, que sea, digamos, preciosista, por decirlo así, pero no puedes... lo tienes que sacrificar en pro de la narrativa. Y lo que pasa es que esta historia yo la escribí precisamente para rodar cada segundo en plano secuencia. ¿Por qué? Porque yo quería que el espectador estuviese con Adela en cada momento, que sintiese su respiración, que estuviese con ella sin separarse ni un segundo. Pero sí que es cierto que tiene tiene bastante complejidad.
Nos contabas, Hugo, que es una película sobre venganza, pero también hay fusión de cosas por el medio. Es una película también perturbadora, es una película con algún toque de cierto humor negro.
Sí, alguna cosilla hay por ahí, claro.
¿Por qué esta mezcla funciona?
Pues yo creo que es también un poco... Yo no me he planteado, cuando yo escribí la historia y cuando la he rodado, no me planteo qué es lo que estoy haciendo. O sea, quiero decir, yo, de hecho, fíjate, hace poco me dijeron en una crítica, que además yo ni siquiera lo había visto, pues que yo era un director que había hecho un thriller, pero con un thriller de autor, como con notas distintas de autor, y es cierto, ¿no? Y me gustó, pero yo no pienso en eso. Yo simplemente pues creo que aquí puedo meter este gag o esta situación un poco para rebajar, ya sabes, las cosas que pasan. Yo voy, digamos, que lo que me fluye, y no me fijo en nada, en si estoy haciendo una cosa u otra, la verdad.
Sea como fuere, la radio tiene un papel importantísimo en esta película, cosa que me emociona, y además me emociona con quién.
Hombre.
Gemma Nierga.
Hombre, maravillosa.
Participa en una película como esta. ¿Cómo lo conseguiste?
Pues mira, yo, Gemma...
No, porque conozco a Gemma. Sí,
qué bueno, sí, ¿no?
Y no es fácil.
Pues mira, pues fue, yo creo que fue entre los dos el amor a primera vista, porque Gemma, en mi casa se ha oído toda la vida. Mis padres eran súper fans suyo. Entonces yo, cuando pensé que tenía que generar una historia con la radio, enseguida dije, tiene que ser Gemma. Entonces dije, yo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a intentar que esté Gemma como ella misma? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, yo soy bastante echado para adelante, por decirlo así, ¿eh? Entonces dije, bueno, conseguimos su email, le enviamos el guión, y te tengo que decir que automáticamente, bueno, cuando lo leyó, escribió que le había encantado y que por supuesto que sí. Y entonces ha sido increíble trabajar con Gemma, que es fantástica, lo ha hecho increíble, es una tipa que va siempre a favor de obra, y estoy encantadísimo de que esté en la peli y de que le haya entusiasmado tanto.
¿Cómo ha sido también trabajar con Laura Galán como Adela? ¿Tenías claro que el papel era para ella?
Pues no, te cuento. Yo no conocía a Laura, porque de hecho cuando rodamos aún no había salido ni Cerdita ni nada. Entonces uh-huh. Laura, digamos que de hecho cuando estábamos rodando es cuando le dijeron a su directora que estrenaban en Sundance. O sea, quiero decir que aún no estaba ahí. Pero yo había escrito el papel para otra actriz. Entonces esa actriz tenía el papel, su representante lo estaban mirando, pero tardaban bastante, pero mientras me entró el reel de Laura. Uh-huh. Y cuando la vi dije, es que esta es Adela. Y es que ella es Adela. Y os puedo asegurar de verdad que es que Laura es que es un cañón. Es un cañón absoluto. O sea, es una pedazo de actriz. Se deja el alma, se deja la piel. Es increíble. De verdad, no puede haber otra Adela más que Laura Galán.
Laura Galán, que és la protagonista d'Una noche con Adela, i a més va guanyar l'edició passada el Goya millor actriu revelació per Cerdita. Fem una cosa. Laura Galán, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy a la caravana de Radio Estel.
Buenos días.
Hombre,
qué tal, qué bonito,
hombre,
escucharos.
Laurita, ¿qué pasa?
Laura, ¿nerviosa por el estreno de Una noche con Adela?
Hombre, un poquito, con muchas ganas también, ¿eh? Para que ya Adela salga a la calle, como es su lugar, la calle. Entonces, con muchas ganas de que la gente vea esta película, este viajazo. Y bueno, sí, nerviosita, sí, un poco.
Laura, ¿cómo te preparaste para interpretar un personaje tan, tan complicado como Adela?
Uf, pues bueno, primero de todo, claro, hablando mucho con Hugo, ensayando con Hugo, y creo que lo que más es dejarme llevar y no juzgarla. Porque si empezaba a juzgar a Adela desde el principio yo, iba a ser muy difícil defenderla. Y nosotros tenemos que querer muchísimo a los personajes. Entonces, bueno, pues saber que me iba a meter en una oscuridad curiosa, importante, y dejarme llevar y disfrutarla, también te lo digo, que los actores estamos así de locos. Pero bueno, sí, trabajo básicamente con Hugo, con todo el equipo, y dejarme llevar.
¿Cómo ha sido trabajar con Gemma Nierga?
Pues mira, te voy a decir una cosa, es que no la conozco.
No.
Es que no la conozco. O sea, esto tiene que cambiar ya, por favor. No, no, claro, es que nuestra relación es, o sea, mi relación con Gemma Nierga es igual que Adela, es una oyente y una fan, pero ya está, no la conozco, creo, no sé, igual me desmayo cuando la conozco, porque desde luego es una gran profesional y ha hecho un trabajo precioso en Adela, o sea, y una gran actriz.
Y Hugo, se
pero,
que ver,
no, no, pero escucha, claro, estoy que me muero.
Es más, es que las dos tienen muchas ganas, creo entender, de conocerse una a otra, pero
por
claro,
favor,
pues no
que
hemos no han coincidido en set, pero yo creo que cuando se conozcan va a ser como el reencuentro, no sé, como de una madre con una hija o algo así, ¿no? Algo así.
Va a ser muy raro.
Va a ser
porque,
muy
claro,
raro, pero va a estar
que,
muy bien.
Pues eso, compartimos mucha cosa ahí, pero claro, no nos conocemos, sí, sí. Yo estoy deseando.
No, no, intentaremos arreglarlo como sea esto.
Laura, por sí favor,
que,
os lo pido.
Claro, te quería preguntar si has llegado a... me decías que el personaje te gustaba entenderlo para poder interpretarlo. ¿Has llegado a empatizar con Adela?
Sí, 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 sí. Sí, es un animalito herido. Adela, lo único que hubiese necesitado en su vida es mucho calor y mucho cariño, y no lo ha tenido. Entonces, claro, por ahí empatizo. Lo que pasa es que el espectador yo creo que no va a empatizar con ella tan rápido, porque claro, no conoce todos sus antecedentes, lo va a ir descubriendo en la película. Y va a descubrir por qué Adela es como es y hace lo que hace conmigo, ¿no? En este viaje de esta noche. Entonces, yo sí he empatizado con ella, es eso, es... pues mucho dolor, es que es puro dolor la pobre, lo que pasa es que mal gestionado, claro. Hay gente que le da por unas cosas y ella lo ha gestionado bien, como verdad. Ha podido, regular.
Puro dolor, mal gestionado, me ha gustado.
Mal
mucho,
gestionado, es que no, guay. La pobre sale, hace eso porque es no ya no que tampoco tiene nada que perder, entonces como yo sé por qué lo hace, sí que la llevo a entender.
Fantástico. Te quería preguntar cómo consigues interpretar a un personaje tan turbio como cautivador a la vez, pero te voy a cambiar la pregunta, porque cuando vimos la película de algunos miembros del equipo, terminamos la película y dijimos, joder, ya tocaba un taxi driver a la española y encima mujer.
¡Qué muy mola!
¡Qué guay! ¡Qué guay! Ese es un piropazo. Pues
¿es un
muchísimas
poco eso?
Gracias. ¿Eso? ¿El qué, perdón?
Digo, ¿es un poco eso?
Bueno, ojalá, vamos, a mí sí, sí, puede ser. Bueno, es que claro, pues es que hablar de taxi driver es como palabras súper mayores, me da como pudor, pero bueno, la verdad es que hacer un personaje así es un bombón. Es un bombón. Y una película así es un bombón. ¿Es difícil? Pues sí. ¿Esto solo se atreve Hugo? Pues sí. Pero pues es que es una gozada. Es que lo único que podíamos hacer es disfrutarlo. Hugo seguramente sudó más tinta que yo, pero yo me lo disfruté muchísimo. Es que claro, es que imagínate poder acceder a un personaje así, a una historia así. Es un gozo.
Yo tengo que decir, de verdad, y es que siempre lo digo porque es que es algo fundamental. Es decir, cuando ruedas de esta manera... Laura, que lleva todo el peso de la película, absolutamente. Yo lo digo siempre, pero es que es así. Claro, yo lo mejor que tuve también en el rodaje es que no me preocupaba de Laura, de que Laura fallaba, de verdad. Entonces, claro, tú sabes que tienes que estar pendiente de todas las cosas. Por supuesto, con Laura, pues trabajábamos, venga, pues aquí, pues no, pues entre los dos, ¿no? Pues, pero realmente, o sea, no me preocupaba de ella, de que me pudiera fallar en el... No, no, porque yo sabía que ella siempre iba... y no sabes, Laura, lo que te lo agradezco, hija de mi vida.
Muchas gracias, pero eres un poquito kamikaze, me parece.
Porque...
fallé mucho.
Porque, no, no, porque de verdad que era una tranquilidad increíble de saber que eso estaba cubierto.
Muchas gracias. Y a mí me ha pasado al contrario. Yo estaba muy tranquila contigo, con todo el equipo. O sea, es que fue yo lo disfruté mucho, de hecho, el rodaje. Difícil, pero fue muy disfrutón.
Sí, sí.
Una noche con Adela, que además, además competirá en los premios Goya. Atención, ¿eh? Me voy a quedar sin aire. Mejor película, mejor dirección novel, mejor guión original, mejor canción original, mejor actriz protagonista, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor actor revelación, mejor dirección de producción, mejor dirección de fotografía, mejor montaje, mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido y mejores efectos especiales. Laura, ¿cómo te quedas?
A ver si nos quieren ahora, bueno, pues, ahí. A ver si nos quieren.
Es, a ver. Pues mira, ojalá alguito de ahí, sobre todo porque, bueno, esto son candidaturas, ojalá caiga alguna nominación, pero eso, sobre todo porque es una guita preciosa para cualquier película, es un viaje precioso. Entonces, también además es pues un poco que se va a ver la película, que es al final lo que queremos, yo creo, ¿no? Que la película llegue a los espectadores. Entonces, bueno, si tenemos la suerte y el honor de rascar alguito, pues sería preciosísimo, sobre todo por eso, porque me parece que es un regalo, ya un extra, y que llegará a más gente la peli.
Una película que es un regalito, y si además viene con música como esta.
Siempre limpiando una ciudad que no responde en el murmullo de un rincón, hay plata caliente.
Magnífica banda sonora.
El gran Jimmy Barnatán, que le pedí esta canción. Bueno, le dije, Jimmy, haz una canción, porque él actúa también en la peli. Y es un cantante extraordinario. Y dije, por favor, hizo una ad hoc para... Y de verdad que cuando la escuché, no le cambiaría ni una coma. Además, es que es Adela totalmente.
Laura, déjame hacerte una última pregunta y ya ens acomiadem. Hugo, vete pensando cómo está el cine español.
Vale.
Laura, ¿cómo está la mujer en el cine español?
Está avanzando muchísimo. Estamos, que ya es decir. Lo que pasa es que nos queda todavía mucho camino para que haya una igualdad real y sin muchos impedimentos. Estamos haciendo ruido y además demostrando cada vez más que solo simple y llanamente ocupamos el sitio que nos merecemos. Entonces, eso es un súper avance. Lo que pasa es que todavía se nos cuestionan muchísimas cosas, se nos ponen muchos palos en las ruedas y seguiremos dando caña, pero vamos ahí estamos.
Laura, ya que te tengo, si te pregunto por algún proyectito que tienes entre manos.
Pues mira, estoy ahora mismo haciendo teatro en Madrid, que luego giraremos por ahí, Animales de Compañía, una obra de teatro de Estel Solé, además, que se hizo por allí, por Cataluña, maravillosa, que dirige Fle Martínez, y luego tengo pendientes de estrenar otras pelis, o sea que muy contenta.
Pues nada, a ver cuándo te vienes por los estudios de Radio Estel a la Caravana, que aquí te esperamos. Laura Galán, protagonista.
Pues mira, encantada, muchísimas gracias.
Protagonista de la película Una noche con Adela. Gracias, un abrazo, que vaya muy bien.
Gracias.
Hugo, te preguntaba cómo estaba el cine español.
Bueno, pues yo creo que en estos momentos el cine español goza de una buena salud. Yo a mí lo que sí que me gustaría, ¿no?, que quizás se le diera un poco más de visibilidad a las películas independientes, ¿no?, que son porque me parece que se merecen ese espacio, y yo creo que no siempre son las más reconocidas, ¿no? No hablo solo por la mía, sino por supuesto por todas las...
¿Son un poco la hermana pequeña del cine todavía?
Sí, pero yo creo que es que hay, de verdad, hay, no es por nada, pero es que pienso que hay películas independientes que no tienen la voz o el eco que tienen las igual grandes películas, y de verdad que no es por nada, pero es que les pueden dar 5 vueltas. Y luego también creo que habría que hacer, porque actores que no son conocidos, quizás darles también en películas, no solo en cortometrajes, que eso está también muy bien, oportunidades para que puedan ser también visibles, porque cuesta mucho, ¿no? A los el 80% de los actores de España, pues les cuesta mucho ganarse la vida. Entonces yo creo que habría que darle oportunidades a actores que son grandísimos actores y que no tienen esa, digamos, aún no tienen el reconocimiento que debería.
Hugo Ruiz, director de la película Una noche con Adela, guanyador del premi a millor director novell al Festival de Tribeca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, nos vemos esta tarde a las 6 en Cinemas Girona.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy
Luego
bien.
Nos vemos. Gracias.